Calma, us agafo la paraula per Collserola i gaudir de la flora i la fauna que tenim a tocar de casa. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès i tot. Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions a través de cartes d'amor, amb cançons, regals, flors o fins i tot dient t'estimo. Les formes d'estimar i expressar-ho han canviat molt al llarg dels anys, així com la manera d'entendre les relacions. Però el que ha prevalgut de forma inamovible durant tot aquest temps és el sentiment. Conegut tradicionalment com Sant Valentí, el 14 de febrer està marcat a l'agenda com el Dia dels Enamorats. Així, hi ha establiments que ja fa dies que tenen els aparadors decorats amb cors vermells, ossets de peluix i tota mena d'ofertes per celebrar l'amor. El teixit comercial fa anys que té marcada aquesta data en el seu calendari, però sembla que la festivitat no acaba de convèncer molts santcugatencs que defensen fermament que el Dia de l'Amor és Sant Jordi. Marta Mercè és nutricionista especialista en premenopausa i menopausa. Afirma obertament a les seves xarxes socials que gaudeix de la seva menopausa des dels 26 anys. La veïdureixenca és autora de dos llibres en què parla d'aquestes etapes en la vida de la dona. I ho fa amb coneixement de causa, perquè Marta Mercè va passar per un càncer d'ovaris i des d'aleshores conviu amb la menopausa. En una conversa al magazín de Ràdio Sant Cugat Faves Comptades, la nutricionista recorda el xoc del diagnòstic i de com va començar a investigar tot el relacionat sobre aquesta etapa de la dona. El 112 va rebre durant l'any 2024 19.484 trucades des de Sant Cugat. És només un 0,03% inferior de les que es van atendre durant el 2023. És a dir, es van fer 5 trucades menys. Per temàtica, les trucades sobre qüestions de seguretat, assistència sanitària i trànsit han estat de nou les que més sovint s'han fet des de la ciutat. Tot plegat són dades publicades pel Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència, que facilita la segmentació per municipis. Pel que fa al requeriment policial de les trucades al 112, els Mossos d'Esquadra van comptabilitzar 7.875 incidents. És a dir, que el 40,42% de les trucades al 112 des de Sant Cugat han acabat requerint atenció policial. La gresca, la rauxa i la xerinola tornaran a regnar a Sant Cugat del 27 al 5 de març amb el Carnaval, que omplirà la ciutat de propostes amb el Ball de Gitanes com a acte estrella. La Comissió de Carnaval i el GAI de Sant Cugat han donat a conèixer aquest dijous la programació i, com en l'edició anterior, ha lamentat la manca de suport de l'Ajuntament.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Faves comptades amb Carme Reverte.
Avui torna a visitar-nos Antoni Royo, coordinador d'Emergències i tècnic de Protecció Civil de Sant Cugat, per apropar-nos la feina que fa aquest cos i la importància de la seva tasca per garantir la seguretat de la ciutadania. Cada dos mesos ens acompanya per descobrir més sobre protecció civil. I avui ens centrarem en qui forma part, com s'hi pot accedir com a voluntari o voluntària i quines són les seves funcions principals. Antoni, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Comencem explicant què és protecció civil i qui en forma part. Recordem, per refrescar la memòria, quines són aquestes quatre potes que tu ens explicaves ja fa algunes setmanes i quin paper té cadascuna.
Sí, sí. Hem d'entendre la protecció civil com un servei global, d'acord, que s'encamina ràpidament, resumidament seria valoració de riscos, posar remei a aquests riscos i actuar en cas d'emergència. Parlem com a servei general, com a àmbit, d'acord? Del qual forma part molts cossos d'emergència, administracions, no només els que portem un uniforme que posa protecció civil, no? Sinó que hi ha molts altres serveis que estan implicats en el que seria la protecció civil global, sobretot en benefici de la ciutadania. Nosaltres sempre posem un exemple que ho tenim molt clar. O sigui, imaginem-nos una taula molt gran, d'acord? En la que a sobre està la ciutadania, i la seguretat d'aquesta ciutadania, dels béns i també del propi medi ambient, no? I aquesta taula té quatre potes. Quatre potes que han de ser potes robustes, fortes, que han d'aguantar aquesta taula, d'acord? Tan important. I una de les potes seria les administracions competents en matèria de protecció civil. Per una banda tenim l'Estat, amb les seves competències, per una altra banda tenim el que serien les comunitats autònomes, i per una altra banda tenim el que són els propis ajuntaments, que diguem-ne que són les bases que suporten aquesta protecció civil. Són els entes principals de lo que seria la protecció civil a nivell local, d'acord? Per una altra banda tenim les autoritats. Si fos a nivell d'Estat seria el ministre d'Interior, a nivell de la Generalitat seria el conseller o consellera, en aquest cas, d'Interior, i a nivell dels ajuntaments seria l'alcalde o l'alcaldessa de cadascun dels ajuntaments. Per una altra banda tenim el que serien els actuants, els cossos d'emergència. Tenim des de bombers, policia local, Mossos d'Esquadra, agents rurals, el SEM, els serveis tècnics de protecció civil, voluntariat, etcètera, etcètera. No? Serien, diguem-ne, la part professional i formada per atendre una situació d'emergència. I hem parlat que és una taula gran, robusta, i que té quatre portes que han de sostenir aquesta taula. I hem dit tres.
Sí,
no hem d'oblidar la quarta, queda una. I també és molt important que és la mateixa ciutadania. La mateixa ciutadania també forma part de lo que és la protecció civil a nivell general. No només perquè en la societat que vivim, quan hi ha una gran emergència, tothom es volca a ajudar, a col·laborar, d'acord? Sinó que també hem de ser conscients que en les nostres actituds diàries podem minimitzar aquests riscos. A vegades poden ser actituds molt petites, no? Però de cara a la campanya d'estiu i de prevenció d'incendis, si no tenim una cigarreta a prop del bosc, doncs també estem evitant, seria un exemple, no? També podem evitar un possible incendi. Doncs aquestes actituds diàries de la ciutadania per nosaltres també són molt importants. Per això també aquesta quarta porta la dediquem també a lo que seria la pròpia ciutadania.
Doncs assumim aquesta responsabilitat que tenim tots. Quan es va crear el voluntariat de protecció civil a Sant Cugat?
Doncs, bueno, la primera vegada que ens consta que van fer les primeres actuacions és del 17 de desembre de 1987.
Però quan es va establir com a secció dins de l'Ajuntament?
No, el voluntariat és una entitat privada a banda.
A banda.
A banda, d'acord? Van començar en el 87 sí, fent tasques d'ajuda i col·laboració dins de lo que seria l'àmbit de la protecció civil i per donar compliment a la normativa sobre col·laboracions continuades en matèria de protecció civil, el 5 d'octubre del 2008 es van constituir com a entitat, com a associació, i ja va ser quan van començar, diguem-ne, més que res per donar compliment al que estableix la normativa. Això seria pel tema del voluntariat. I pel tema de la secció municipal, el que seria propi d'Ajuntament, va ser el 2008 quan es va constituir la secció, quan es va crear.
aquelles persones que estiguin interessades i que vulguin formar part de Protecció Civil com a voluntàries, quin és el procés que han de seguir o haurien de fer i quines condicions han de complir?
El primer de tot, el que es demana és que tinguin ganes d'ajudar, ganes de col·laborar i ajudar la ciutadania, d'acord? Els demanem després que s'adrecin a la seu del voluntariat, que està al carrer Francesc Moragas, número 32, al costat del síndic. Allà és on està la seu del voluntariat, de la societat de voluntaris.
Sí.
D'acord? I des d'allà se'ls informa de quines són totes les funcions, totes les accions que desenvolupa el voluntariat, perquè a vegades ens trobem que ve gent amb una idea que no és clara de què és el voluntari de Protecció Civil. Llavors, així, abans d'entrar en tot aquest procés, se'ls explica en què consisteix el voluntariat. Un cop ja se'ls ha explicat, passen, la següent fase seria a passar a una situació de preaspirant. Durant un període d'aproximadament un any, estan com a preaspirants, no fan cap tipus d'actuació ni cap tipus de servei, perquè no tenen ni la formació ni la condició de poder-ho fer. Van acompanyats d'una persona veterana, que ja té la condició, d'acord? No actuen, simplement estan d'acompanyament per aprendre, per veure com es funciona. No van uniformats, només porten una armilla, d'acord? I quan superen aquest procés d'un any, per part de l'entitat es fa un informe favorable, que ens arriba als serveis tècnics municipals, llavors aquesta persona es proposa perquè vagi a fer la formació que estableix normativa, que seria a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, allà a Mollet. D'acord? Se'ls envia a aquestes persones a fer el curs, i quan han superat aquest curs, aconsegueixen la condició de voluntari a nivell de Catalunya, però no de l'Ajuntament. O sigui, per nosaltres passen a ser aspirants. De preaspirants passen a ser aspirants. D'acord? Llavors, tornen aquí al municipi, i ja comencen a fer algunes petites tasques sempre supeditades per una persona veterana del cos. Quan passen un mínim de 6 mesos, es fa un altre informe sobre l'actuació d'aquesta persona, llavors ja passen a fer un curs de formació que donem des de la pròpia secció de Protecció Civil de l'Ajuntament. Un cop ha superat aquest curs, llavors ja se'ls fa la proposta de nomenament per part de l'alcalde en aquest cas. Tot això, en terminis, ben bé estem parlant entre dos anys i mig. Des de que comencen fins que aconsegueixen assolir la condició de voluntari protecció civil aquí a Sant Cugat. Per què tot aquest procés? Perquè són una entitat que treballen molt amb la prevenció i en situacions d'emergència, quan es produeixen, i el que volem és tenir qualitat de servei, no quantitat. Que podríem tenir molta quantitat de voluntariat? Sí. Però volem més qualitat, perquè en definitiva és el servei que hem de donar a la ciutadania.
És en general que se segueix aquest procés o és aquí a Sant Cugat?
És aquí a Sant Cugat. Hi ha altres ajuntaments que no fa molt el van començar a implantar i he de dir amb satisfacció que quan s'adrecen a la Generalitat per preguntar quin model havien de seguir, ens posen com a referència a Sant Cugat, en aquest cas concret. Si en aquest cas sí. No dic que demà surti un altre model millor, que llavors nosaltres ens copiaríem, si és millor. Ara per ara, amb l'experiència que portem de molts anys de treball, doncs hem trobat que és el millor sistema per aconseguir la millor qualitat de servei, que és el que s'ha de donar a la ciutadania, justament.
Parlem ara de les funcions de Protecció Civil. Sovint actueu en emergències poc freqüents, però que poden tenir una gran afectació. Posa'ns algun exemple de situacions en què interveniu i com ho feu, com ho gestioneu.
Molt senzill. El gran part de la nostra tasca és preventiva. O sigui, gran part de la nostra feina no s'acaba veient, perquè justament és valorar els riscos i treballar perquè aquests riscos siguin el mínim possible. D'acord? Però tot i així s'acaben produint emergències. Llavors és quan actuem en les emergències, que realment és quan es veu la nostra feina. Però el 70 o 80% de la nostra feina és preventiva sempre. Sí que és cert que actuem més en emergències que es produeixen, per sort, poques vegades, però malauradament tenen una gran ressò perquè tenen molta afectació. Posaré el que m'has demanat, un exemple, no? Tenim l'AP7, que és l'autopista que passa per aquí, per Sant Cugat. Malauradament tenim molts accidents,
darrerament,
massa sovint. I ens podem trobar que hi hagi un accident entre un camió, posem, i un autocar. Si és un accident ordinari, en principi nosaltres no hem de fer res. Si ens demanen que anem a ajudar, anirem, d'acord? Però inicialment nosaltres no hem de fer res, és un accident entre un camió i un autocar. Però, si l'autocar va ple de passatgers i hi ha múltiples víctimes, i el camió resulta que és un camió de mercaderies perilloses i amb l'accident té una fuita d'un producte que pot ser tòxic o pot ser contaminat, llavors a nosaltres sí que anem a fer, diguem-ne, la nostra tasca. S'han d'atendre, no només s'han d'atendre a les múltiples víctimes, sinó que potser també s'haurien d'atendre els familiars d'aquestes víctimes, d'acord? Potser s'hauria de fer algun trasllat a algun lloc habilitat, ja fos un pavelló o algun lloc si fos molta gent, si s'hagués de fer algun tipus de confinament a la zona perquè el producte que ha vessat el camió pogués afectar a una zona, doncs s'haurien de fer les gestions perquè es fes un confinament o una evacuació. Això es decidiria per part dels cossos competents. Si bombers determinen que es fa un confinament, haurien de fer les gestions perquè es fes aquest confinament. Si el cap de bombers determinés que s'ha de fer una evacuació, doncs col·laboraríem amb aquesta evacuació, etcètera, etcètera.
I com es coordina tot això? Perquè, clar, vosaltres us requereixen el servei, no?, per poder actuar en una situació com aquesta.
Ens requereixen el més habitual, però també ens ho podem trobar. Llavors hem de moure tota la maquinària, d'acord? De forma periòdica fem reunions de coordinació amb els diferents responsables de cadascun dels cossos, tant a nivell directiu com a nivell operatiu, ja siguin bombers, ja siguin policia, ja siguin Mossos, ja siguin SEM... Llavors, com que ja fa molts anys que ens coneixem, sabem com treballem, cadascú ha de saber quines són les seves funcions, tot això facilita molt la feina. Una tasca nostra també és la de coordinació. O sigui, en un incident ordinari, un accident que ens podem trobar en el dia a dia, bueno, s'actua ràpidament i ja està. Però quan hi ha una situació d'aquesta magnitud, és molt important la coordinació, no? Saber, tenir tota la informació i saber què fer.
Bàsic.
I, sí, i quan dic coordinar no vull dir manar, que a vegades es confon. O sigui, coordinar és posar tota la informació sobre la taula, quins recursos tenim, necessitem més recursos, gestionem què vinguin aquests recursos i com prioritzar les diferents actuacions davant d'aquella situació que es puguin arribar a trobar.
Mm-hmm. Parlem ara de la tasca preventiva en activitats de pública concurrència. Quins són els actes destacats que teniu ara previstos per cobrir immediatament? A mi se m'acut el primer, perquè ja el tenim aquí a la cantonada, que és Sant Medir.
Correcte, la plec.
Sí?
Sí, correcte, la plec. La plec ja... Tenim un gran avantatge, que tenim molta experiència de fa molts anys amb el tema de la plec. Igualment, no baixem la guàrdia perquè, per una tot i que sigui cada any igual, una petita variable pot suposar una gran diferència a l'hora de... No és el mateix per nosaltres que la plec es faci en cap de setmana o que es faci, com aquest, en aquesta ocasió, que cau un dilluns.
Un dilluns.
D'acord? Mm-hmm. Perquè l'afluència de gent ja serà diferent. No és el mateix, com alguna vegada ha passat, que caigui en cap de setmana i no hagi nevat res la temporada, llavors la gent no marxa, llavors hi ha més afluència de gent, que no, si ha nevat molt, llavors la gent marxa a esquiar, llavors, clar, totes aquestes variables s'han de valorar. Ja fa temps que estem treballant amb l'organització, que en aquest cas ho gestiona l'àmbit de cultura, sí. D'acord? Però a nivell tècnic operatiu ens reunim amb els diferents cossos d'emergència implicats. En aquest cas, la setmana que ve, tenim la reunió operativa, doncs, amb bombers, amb Mossos, policia local, també amb Guàrdia Urbana de Barcelona, perquè hi ha colles que venen de Barcelona.
Exacte.
D'acord?
Gràcies, Sarrià.
Correcte. Amb tot el voluntariat, que també col·labora, amb els serveis sanitaris, fem un desplegament. No només ens centrem en l'ermita, perquè no oblidem que les activitats comencen pel matí aquí al centre del poble. Uh-huh. O sigui, sí que és cert que el gros de les activitats es fan allà, però les activitats es espaien durant tot el dia aquí, caminates, també hem de vigilar que aquell dia, si hi ha per les pistes forestals, que no hi hagi el mínim de bicicletes, també perquè poden provocar un accident. Demanem també que si a les hípiques, que si, per exemple, tenen intenció de sortir amb animals, doncs que aquell dia intentin anar per uns altres llocs. O sigui, tot això, i també valorar i posar sobre la taula possibles incidents que es poden trobar, de que si ha d'arribar una ambulància, igual ha plogut fa pocs dies i ha fet un forat perquè no pot passar l'ambulància, i gestionar que es solucioni això perquè pugui arribar fàcilment. Tot això és una tasca de coordinació que, tot i els anys d'experiència, sempre la tornem a fer des de, diguem-ne, des d'un inici.
No és el mateix si fa un dia ventós, per exemple, correcte, perquè, com tothom sap, allà se'n va dir, s'acaba doncs, fent la carn en aquelles graelles que ja fa alguns anys doncs, facilita l'Ajuntament,
correcte,
perquè no es facin focs, com es feia antigament.
Quan jo vaig a terra aquí, ja fa molts anys, jo recordo que es feien al terra, que es feien...
Cadascú feia el seu foc.
Correcte, correcte. Llavors vam començar a posar una miqueta...
d'ordre en tot això.
Sí, al principi nosaltres érem els dolents en el sentit de dir, bueno, ja, però és que hi ha una normativa que s'ha de complir, però no és només perquè ho digui la normativa, sinó per, justament, gran part de la nostra feina, reduir riscos. Com ho podem fer? Doncs, bueno, posem unes graelles, no es pot utilitzar llenya, s'ha d'utilitzar carbó. Llavors, l'Ajuntament és qui facilita aquest carbó, també, d'acord? I una mica d'ordre, una quantitat de graelles concretes, això s'han de demanar uns permisos, mobilitzem la cuba de la brigada perquè tinguem, a prop no hi ha hidrants, tinguem dipòsits d'aigua, mobilitzem voluntari de protecció civil, voluntari de l'ADF, ambulàncies, tot un servei que, si hi ha qualsevol conat, doncs ràpidament actua. Bombers també venen, el que passa és que, clar, bombers venen una dotació del parc, però que està de servei. Clar, llavors, si surt una emergència, han de marxar. Llavors, si poden venir, perfecte, però, clar, no tenen efectius suficients per poder destinar... Llavors, ho hem d'assumir nosaltres com a ajuntament. Això és l'exemple més proper que tenim, que és la plec de Sant Medí. Però, bueno, després vindrà la Revilla de Sant Joan, que si vols ja parlarem...
L'Encabronada, actuacions exactament de castellers... En parlarem tranquil·lament un altre dia, perquè ara no ens queda massa temps
I
preferim entrar una mica en el detall, no?, també, per veure les diferències, perquè Sant Medí és un cas, podríem dir, atípic, perquè és una celebració fora del que seria el centre de la ciutat, però,
correcte,
en canvi, tenim moltes més que es produeixen pròpiament a la ciutat. En parlarem tranquil·lament. Agraïm a l'Antoni Royo que avui ens hagi acompanyat per continuar aprofundint en la tasca que fa Protecció Civil. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
És divendres, que bé. Com ens agrada aquesta sintonia. Però és que divendres significa moltes coses. Primer que arriba el cap de setmana i, per tant, podem desconnectar de la rutina. Però per als més cinèfils, el que significa és que hi ha estrenes a la cartellera cinematogràfica. I per explicar-les, com sempre, tenim a l'Alba Triadó. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
De seguida entrem amb les estrenes, però també us hem d'anunciar que avui tenim una companya, la Pàtria Albert, que ens parlarà de sèries, pel·lícules, propostes... No sé, tu mateixa, Patri, ja ens ho explicaràs després, sí?
Vinga.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Doncs anirem a les plataformes, però abans anem a les sales de cinema, Alba.
Anem a les sales de cinema, Carme, una cartellera que aquesta setmana arriba amb tres noves estrenes, una mica més generosa que la setmana passada, que teníem aquella única estrena de Maria Callas. Tant els cinemes de Yelmo com els cinemes Sant Cugat estrenen el nou film del Capità Amèrica, Capità Amèrica Brave New World. És la primera pel·lícula de Sam Wilson com a Capità Amèrica, que substitueix a l'Steve Rogers. I també es podrà veure a les dues sales Bridget Jones, Lo Caporet, l'última aventura de la Renée Zellweger, que es posa a la pell ja de la Bridget Jones. I, a més, les sales del centre comercial ens proposen una altra peli. Aquesta, Carme, jo crec que no t'hi veuran.
No?
És manga? No. És Shingeki no Kyojin, de l'Estatà, que és Ataque a los Titanes, que aquí tenim companys que la... que sí que han vist la sèrie d'animació.
Si fos una cosa realment extraordinària...
Està bé,
mira,
està bé, eh?
És un treball espectacular, és una cosa... Dius, l'hauré de veure.
Està bé, no està malament, però jo et recomanaria veure la sèrie, que són capítols curts, els mangas, són força temporades. Jo et diré que la vaig abandonar la primera, però perquè tenia altres coses a veure.
Altres prioritats.
Però està bé, sí. Comencem, va, amb el Capitán América Brave New World. És la nova entrega de l'univers cinematogràfic de Marvel, que marca un nou capítol per aquest mític superheroi de l'escut. En aquest cas està protagonitzada per l'Anthony Mackie i està dirigida pel Julio Zona. És el primer film de Sam Wilson com a Capità Amèrica en substitució de l'Steve Rogers. Els fans de Capità Marvel, doncs, és com un xoc, no? Tot i que ja estava anunciada per la sèrie que van fer, però bé, veurem un nou Capità Amèrica, i ja ens ho han explicat una mica els que seguim les sagues de Marvel. Recordem que la peli arriba després de Vengadores Endgame i de la sèrie Falcon i el Soldado de Invierno, que és justament qui es posa ara al capdavant del Capità Amèrica, i en aquesta nova entrega i ho veurem vells aliats, i veurem noves amenaces, com ens passa sempre amb aquestes històries. I en Wilson haurà de demostrar que no és l'escut qui fa l'heroi, sinó que són els valors que representa. Abans d'explicar-vos una mica la trama d'aquesta pel·lícula en concret, escoltem el tràiler.
Has preguntado por mí. Aquí estoy.
¿Quieres ayudarme?
¿No recuerdas nada en absoluto?
Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross.
Doncs ja ho sentim, després d'una reunió amb el president dels Estats Units, Thaddeus Ross, que està interpretat, Carme, que jo crec que sí que t'agradarà, el Harrison Ford.
Va.
Sí? Va, un aprovat. En Sam Wilson es veu embolicat en un incident internacional que podria posar en perill la seguretat mundial. Amb el seu escut com a única arma, haurà de desentranyar un complot global abans que la ment mestra al darrere del pla aconsegueixi sumir el món, doncs, en un caos. Bé, una entrega més de Marvel una nova del Capità Amèrica, amb aquest canvi de papers, deixant enrere ja l'Steve Rogers. Pues segur que els fans de Marvel la gaudeixen.
La Patricia em sembla que és fan, no?
Bueno, jo sí, però ja, o sigui, estic una mica ja saturada de les
pel·lícules. T'estàs començant a perdre,
sí, sí, hi ha tantes ja que no...
A mi també m'ha passat que arriba un moment de la saga que ja no saps ni on ets ni on navegues, a no ser que siguis molt fan.
Però és una mica sempre el mateix.
Sí, no? Ja no saben què inventar. Ja.
Sí, les històries, no? És un perill, és eliminar aquest perill.
Els salvadors.
Sí, aquests herois.
Salvadors
de Marvel,
la pàtria,
no?
Del món i de...
Sí,
de l'univers.
Bueno, és un gènere que té el seu públic, segur que faran bona taquilla. I hi ha una altra pel·li que també diríem que és per al públic massiu. A la Patria em sembla que li agrada més aquesta.
Sí,
jo crec que Carme, tu també.
Sí, però no sé si té massa bona crítica aquesta segona part. És una mica estirar el xiclet. M'ha semblat, entendre per les crítiques que té.
A veure, jo ja dic que jo me les he vist totes i, bueno, em fa molta gràcia, però ara que el Marc s'hagi mort i ella hagi quedat viuda, doncs, com que no...
No t'acaba d'agradar,
no
m'agrada,
no.
No t'acaba d'agradar.
No,
estem
no
parlant
mateix.
De la Bridget Jones,
sí.
Que torna a la gran pantalla. Ho fa 10 anys després de la darrera pel·lícula de la saga i Renée Zellweger es torna a posar a la pell del seu paper, jo diria que més conegut dels que ha interpretat. Ho fa Bridget Jones, Loca por él. És la quarta entrega de la icònica saga que marca el retorn d'un dels personatges, jo crec, més estimats de la comèdia romàntica, tot i que, bé, amb 10 anys també la visió de la dona i de la vida romàntica de la dona ha canviat. Sí. I, per tant, veure ara les pel·lícules del principi, hi ha algunes red flags, que diríem, que crec que ara no veuríem. En tot cas, el temps passa i el context és el que és. Bé, doncs després de trobar finalment l'amor i formar una família, la Bridget Jones es veu immersa en una nova etapa de la seva vida, plena de sorpreses, com sempre embolics, i també, com sempre, doncs, amb molt d'humor. Jo crec que aquesta nova entrega promet recuperar una mica l'essència de les anteriors, amb aquestes situacions una mica hilariants, aquests romansos inesperats, i el carisma, aquest carisma particular que té la Bridget Jones, que una vegada haurà de fer front als seus altibaixos de la vida adulta, com fem totes. Sentim, si voleu, el tràiler i us explico una mica de què va aquesta quarta entrega.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan.
Me gustas muchísimo, tal como eres.
Pero a veces... esos recuerdos resultan ser...
Bridget.
Lo único que nos queda.
Ah, señora Darcy.
Señor Wallacker.
¿Por qué tu abuela va en pijama?
No és l'abuela, és la madre. Alerta, spoiler. Bueno, la protagonista gaudeix d'una feina que l'omple de satisfacció professional i ja té la seva petita família. Què ha passat? Doncs que ha mort el seu marit i un cop assumeix aquesta pèrdua, la Bridget Jones comença a sortir amb un noi bastant jove, que té 20 anys menys que ella, i això fa que aquesta diferència d'edat i sobretot de les etapes de la vida, doncs les seves expectatives la portaran a plantejar-se una mica la complexitat d'equilibrar la vida professional, la personal i una mica la identitat. Estem molt acostumats a veure senyors que estan amb senyores 10 i 20 anys més joves i a tothom li sembla
estupendo,
normal.
Sí.
Doncs bé, en aquest cas, com molts altres, veurem...
Al revés també.
Veurem al revés, i si així ho volen i hi ha consentiment per totes les parts, doncs endavant. Bueno, segur que per riure una estona... Bridget Jones,
a veure, si manté la línia, és un entreteniment,
exacte, que va en aquesta línia. L'última estrena la fa només al centre comercial, és de fet el comiat d'una de les sèries més icòniques de l'anime i és l'estrena de Shingeki no Kyojin de Last Attack. És després d'una dècada de lluites èpiques i els argumentals i les seves revelacions impactants, la cinta en aquest cas promet tancar la saga amb una batalla definitiva que marcarà el destí de la humanitat. La pel·li compta amb una animació, la veritat que espectacular, i una banda sonora èpica, i de fet sona així.
Ore tachi ga yaru koto wa tada hitotsu. Tatakae. Minna ga dou ka chigatte hoshii. Mikushimi ya jidai to no ketsubetsu. Mibai, minna miteru kana?
Tiquita.
En japonès, Carme, jo veig que jo crec que tu tens pautes per aprendre japonès. Posem el Duolingo i ja ho veuràs.
Mai és tard.
I endavant amb l'anime. Mai és tard. En aquest últim capítol, l'Eren Yeager desferma el seu pla definitiu amb el poder del Rambling, mentre que els seus antics companys intenten aturar-lo abans que la destrucció sigui irreversible. Amb aquest últim enfrontament entre els que lluiten per la llibertat i els que volen salvar la humanitat, el destí del món penja d'un fil. Bé, són els dos últims capítols d'Attack on Titan, reconvertits en una pel·lícula i que serveixen de tancament d'una de les sèries d'anime, ja ho dèiem, més mítiques dels últims anys. Tindrà el seu públic que els vingui gust d'anar, si no, doncs tampoc hi ha res de nou, perquè al final són els últims capítols de la saga.
Bé, doncs, tres estrenes, sí. Però de fet, poca cosa per triar, eh? Pel meu gust,
sí, és pel públic molt generalista, no? Sí. Potser no hi ha aquelles petitetes joies o una miqueta de cinema d'autor o cinema de casa, no? Català o cinema espanyol, que a vegades hi ha aquestes històries
per cert,
més properes.
Les tres estrenes que hem comentat les podem veure aquí a Sant Cugat?
Les dues primeres, els dos cinemes... I la tercera, la pel·lícula de Taque los Titanes, per entendre'ns, només al centre comercial.
Al centre comercial.
Sí.
Molt bé, doncs, escolta, opció casa. Opció sofà.
Doncs la Patri ens porta dues pel·lis per veure des del sofà de casa.
Sí, vale, jo avui us porto dues pel·lícules que us deixaran totalment descol·locats i descol·locades, però no en plan romàntic. Sé que avui és Sant Valentí, hauria de recomanar pel·lícules o sèries d'amor, comèdies romàntiques i finals feliços, però jo he decidit anar més per un altre camí. Perquè, a veure, siguem realistes, no tothom està en el mood d'acords i declaracions èpiques, llavors hi ha gent que volem suspens, tensió, incomoditat i una mica de mal rotllo. Així que, si ets dels meus, apunta aquestes dues pel·lícules.
Vinga.
Comencem amb La mesita del comedor, estrenada l'any 2023 i dirigida per Calle Casas. No sé si n'havíeu sentit a parlar d'ella.
Jo aquesta no, de fet, quan les he buscat La mesita de noche, perquè m'he equivocat, però...
Doncs bé, hi trobem com a protagonistes en David Pareja, que fa de Jesús, i l'Estefania de los Santos, que interpreta Maria. La plataforma on la podeu veure és Filmin.
Perfecte.
I de què va exactament La mesita del comedor? Doncs bé, Maria i Jesús acaben de ser pares, però la seva relació de parella no passa pel millor moment. Estan en crisi i arrosseguen com diversos problemes. I quina és la solució? Doncs comprar una tauleta pel menjador. Una compra innocent, oi? Doncs no.
Doncs no.
Resulta que la tauleta està maleïda. Sí, sí, com ho sentiu. I a partir d'aquí, la seva vida es converteix en un autèntic malson. Tot es comença a torçar de maneres tan surrealistes que no saps si riure o plorar. Jo, sincerament, haig de dir...
Fa por,
que,
Patri.
Bueno, no, però vaig haver d'aturar-la tres cops mentre la veia.
Home!
Perquè la incomoditat em superava. O sigui, és un d'aquests thrillers psicològics que són tan absurds com terrorífics, que et deixen amb una sensació estranya quan les veus.
Que has d'anar parant com la Patri.
Ai, senyor. No? Però bueno, però...
I ara et fa por tu la teva mesita de comedor o no?
No.
Vale, no arriba a aquest punt de mal rotllo.
No.
A mi em sona molt aquesta pel·lícula, no sé per què, però...
De fet, és Brastal Nova, no? 2023?
2023, sí.
A Filmin.
Sí. Bueno, però precisament per això us la recomano, eh? O sigui, si aquesta pel·lícula fos una relació, seria aquella en què tot comença genial, tot sembla perfecte i de cop, bum, et quedes amb la mirada perduda pensant en quin moment s'ha anat tot en orris. Llavors, si us sembla bé, anem a sentir el tràiler.
I tant.
Y les aseguro que esta mesa, por diseño y por su nivel, les va a cambiar la vida a mejor. Les va a aportar felicidad al hogar.
Es una mierda.
Molt bé, i si això us sembla intens, prepareu-vos perquè la següent pel·lícula que us porto avui eleva el joc psicològic al màxim nivell. Parlo d'un thriller que es titula Perdida, estrenada el 2014 i dirigida per David Fincher, un autèntic mestre del thriller. Si encara no l'heu vist, us la recomano al 100% perquè és d'aquelles pel·lícules que et deixen amb la boca oberta fins al final. Tenim com a protagonistes a Rosamund Pike i Ben Affleck i la podeu trobar a la plataforma Disney.
Home, aquesta Ben sí. Affleck. Ben Affleck, el senyor Ben Affleck.
Mm. Jo aquesta sí l'he vist, eh? Sí. I coincideixo, a mi sí. també m'agrada.
Sí. Perdida tracta de Nick i Amy, un matrimoni que en el seu 5è aniversari de casament Nick denuncia la desaparició de l'Amy. La notícia es converteix en un fenomen mediàtic i la pressió policial i social comença a ser insuportable. Tothom vol respostes. Llavors, a mesura que va avançant la investigació, el que sembla com un matrimoni perfecte es comença a trencar i la imatge de Nick es va tornant cada cop més sospitosa. Uh-huh. Està arribant un punt que et preguntes realment Nick ha matat a la seva dona? Llavors, el que arrenca com un thriller policiac ple de misteris i girs inesperats, de sobte es transforma en una història impactant sobre relacions tòxiques, aparences i el costat més fosc d'una parella.
Està molt ben puntuada, la pel·lícula.
Sí, està molt bé, tot i que Ben Affleck...
Què? No.
No és el millor dels actors, diguéssim. No, és una persona una mica planera en la interpretació.
Sí.
I no ho dic jo, ho diuen els experts.
No, sí.
A mi que diguin el que vulguin.
Jo crec que és millor director que actor,
sí,
però...
Sí, per mi també.
Però la pel·lícula val la pena. La veritat que està molt bé per passar una tarda des de casa i jo crec que no decep. Crec que una pel·lícula per veure sol, per veure en família...
On es pot veure?
En parella.
A Disney Plus.
A Disney Plus.
Sí.
Bueno, doncs mira, ja tenim propostes. Ostres. Res, jo ara estava pensant...
Estàs pensant, eh?
Sí.
Estàs pensant.
És que... Res, jo, si hagués de fer la secció que... O sigui, les recomanacions,
sí.
com la Patri,
ja faràs
com,
un dia.
I com tantes, és que et moriries. Ahir, us asseguro, vaig veure una pel·lícula surrealista, cutre, una cosa...
Bueno, hi ha pel·lícules per tot un moment.
Però fixeu-vos, no? Vam riure molt.
Ah, bueno.
Vam riure molt.
Home, però digue'ns quin és.
Sí, clar.
Ostres, El reportero. Es titula El reportero, la història de... És un reporter d'una cadena nord-americana, però sí? És una comèdia molt una mica llefiscosa. Ara ja la buscaré, està a Netflix. Jo la meva memòria és de Dori total. Però és...
El reporter es diu, sí.
Sí, però té el nom propi, jo no el recordo, i mira que és la capçalera de les notícies.
La llegenda de Ron Burgundy.
És una cutrada de pel·lícula, és kitsch, és vintage, és... Bueno, tot el que vulgueu. Els personatges són histriònics, són una passada, però vam riure moltíssim.
Mira, és d'aquestes curtes, una hora i mitja.
Una hora i mitja, és que precisament la vam posar per això, perquè era curteta, i dic, va, vinga, anem a... Una comèdia, doncs anem a veure-la.
Doncs, ale.
És una...
A Netflix has de poder veure, oi?
Sí, a Netflix.
Vinga,
a Netflix.
El reportero.
Un altre dia em portaré alguna recomanació una miqueta més...
Vinga.
Una mica més intel·lectual. Aquesta és un
passatemps. Aquesta per riure i per passar l'estona, que també està bé.
Exacte. Patrícia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Alba, gràcies.
Molt bon cap de setmana.
Molt bé, igualment.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Friends Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
Últim tram de les faves comptades d'aquest divendres i, com indica la sintonia, és moment de posar-se a ballar amb les notícies del cor. Eva Garrido, Cuca Fernández... M'han portat les revistes i tot, eh? Això ho agraeixo molt, però també agraeixo que m'ho expliqueu.
I tant.
Sí?
Sí. Hi ha molt bon dia, Carme.
Molt bon dia. Hi ha molta teca avui?
Molt bon dia. Hi ha molta teca.
Tenim molta.
Les notícies molt, molt calentes, eh?
Així que comencem ja, arrenquem, Carme, som-hi, amb el primer... clar, com que fem la tertúlia els divendres, no ens veiem de setmana en setmana, però és que hem de fer un breu repàs de tot el que va donar de si la gala dels Premis Goya, que va ser una gala que van presentar les actrius Maribel Verdú i Leonor Walting, i que ho van fer molt bé, no, Cuca? Tothom aplaudeix aquest paper que van tenir les actrius sobre l'escenari.
A mi, personalment, em van agradar molt les dues, i són dos actrius amb una trajectòria que cal destacar.
I tant. I després va haver-hi un moment molt emotiu, precisament, quan es va entregar el Goya d'Honor, que va ser també per l'actriu Aitana Sánchez Gijón, que he sentit crítiques que deien li donen el Goya d'Honor massa jove encara.
Home, massa jove
jo,
tampoc.
A casa ho vaig sentir. Quina edat té, em van dir, és massa jove encara per rebre un Goya d'Honor.
Escolta'm una cosa, això dels
dels premis... Bé, està bé.
Però els premis pòstums també, a mi què vols que t'hi digui? A mi
no,
si em manda
no valen la pena,
que m'ho donguin en vida.
És veritat, cert.
No,
com sí, deia Sara Montiel, a mi si m'heu de donar alguna cosa, donau-me-la en vida, això també ho deia ella. Doncs mira, un moment emotiu va ser quan Maribel Verdú va donar pas a aquest Goya d'Honor i li va dir, este no és un Goya d'Honor, és un Goya d'Amor, per aquesta amistat que té també amb Aitana Sánchez Gijón. I després...
Va ser el moment, per mi, més hollywoodiense, perquè aquella entrada amb aquell vestit, no sé, té una classe aquesta actriu
que... Molt guapa.
Li va donar el glamour a la gala. No sé, és una percepció personal.
I una altra persona que va donar glamour a la gala va ser el Goya Internacional, que va rebre Richard Gere a mans d'Antonio Banderas, oi, Cuca?
A mi... Bueno,
a mi m'agrada la traducció molt.
Sí, bueno, sí. Això volíem comentar-ho.
Això va ser una de les coses que més es va comentar.
Pobret, home.
A deshora i mal traduït, o sigui que...
Això és el problema, a vegades, de confiar-ho tot a la intel·ligència artificial.
No, que no era intel·ligència artificial.
Ah, que era, al final era un traductor, una traductora que estava allà a posar?
S'ha explicat, tampoc no sé si és cert o no, que van posar una persona, un traductor, però clar, havia de traduir redactant, escrivint.
Allò rapidíssimament.
Horrorós. Ho podien haver posat com quan fan pel llenguatge de signes, però traduït oralment.
Sí. Això
no?
Sembla
com
una mica...
Com es fan les rodes de premsa.
Sí que anem malament de pressupost, no?
Una mica.
Sí, a vegades penso per algunes coses, tanta tecnologia, tanta ciència, com hem avançat, hi ha coses tan simples com traduir una altra persona parlant un altre idioma, sembla que sí, però no és fàcil. Que no ho puguem aconseguir.
Jo l'exercici, imagina't, estàs escoltant una persona i has d'estar escoltant en un idioma que has de traduir i alhora l'has d'escriure. O sigui, és un procés que requereix doncs el seu temps. Jo m'estranya, sí, sí. Anava cap endavant, cap endarrere, pobre, no s'avançava.
Va ser molt llavors, maco com li va fer la declaració d'amor la Aitana Sánchez Gijón a Richard Gere.
Sí.
Que em sembla que és el que pensem totes.
Què?
Sobretot les de la meva època, eh?
Què li va dir? A mi també m'agrada.
Jo sóc més de Brad Pitt, potser. Home. Clar. Uns anyets menys. Però vaja, que també ja té els seus anys, el Brad Pitt. Sí, no? Que va dir, home, rebre aquest Goya i davant de l'amor de la meva vida, Richard Gere, no?
Va ser
amb permís de la teva dona.
Parlant de la dona, hem de dir que com està d'enamorat el Richard Gere de l'Alejandra Silva, eh?
Això...
No. És que va haver-hi un moment a la catifa vermella que se li queia la bava mirant la seva dona. Avui, que és el dia de Sant Valentí,
sí,
jo crec que tothom li agradaria que algun cop a la vida algú li mirés així, eh?
Amb admiració.
Que et mirin com mira Richard Gere a Alejandra Silva i viceversa. Alejandra Silva, home, com mira Richard...
Jo també m'admiraria així.
Gere. Va, i parlant de parelles, perquè per fi, jo ho vaig pensar, per fi a la catifa vermella es van deixar veure junts Enric Auqué i Macarena García, que en... jugaven a la llebre i el gat amagat, no ho sé.
Sí, el gat
no,
i la rata.
La gat i la rata no volien coincidir mai i per fi van coincidir, per fi van fer fotografies junts com a parella, ja no s'amaguen. I després altres parelles destacades de la gala van ser, per exemple, la nostra santcugatenca Emma Vilarassau amb el seu marit, en Jordi Bosch, que estava assegut al seu costat. Després, Salva Reina i Kira Miró, perquè Salva Reina es van portar el Goya a millor actor de repartiment.
Ai, quina
risa. Pel 47, a banda de, com tu dius, aquest riure que va fer el discurs, perquè era la cosa més inconexa del món, s'anava d'una cosa a una altra.
Quin bon rotllo em dóna amb aquest home, eh?
I és que la gent va començar la gala rient.
Però va donar-li aquest toc d'humor de la gala, també, de trencar una mica de tant en quant també.
Tu el vas veure a la revuelta?
Bueno, vaig veure un tros. No me la vaig... És que aquesta setmana...
Impossible de fer una entrevista perquè estava tota l'estona rient.
Veus? Mira.
A mi me la miraré, per això. La setmana que ve t'ho comento.
Vinga.
I això, entre això que dieu, entre riure i riure, també declaració d'amor cap a la seva dona, la Kira Miró, que també estava allà asseguda a primera fila.
No ho sabia jo que eren parella.
Jo el que no sabia és que estaven casats.
Ah.
Però quan va dir sí a mi mujer i tal, i tots els periodistes i la premsa, doncs el matrimoni, dic, doncs mira, sí, estan casats. I després, una altra parella habitual dels fotocalls són també l'artista Aldo Comas i l'actriu Macarena Gómez, que Cuca portava un look ben estrany, la Macarena Gómez, tot i que ella ja sempre juga això de...
Jo quan la vaig veure vaig pensar, la nit dels Teletubbies.
Però no anava amb un mal vestit, perquè era un vestit de Teresa Helbig, i Teresa Helbig és una molt bona dissenyadora, el que passa que li va fotre aquell...
Un casquet com de llana,
sí,
no?
Sí, allò que ara en diuen baclava, que és aquest casc per l'hivern, com a complement.
Algun reporter que estava per allà...
Mira, la Carme ho estava veient,
sí,
ara.
Sí, l'he trobat.
Aquell...
Mare meva, però això què és? Doncs
pues quan es va treure el casquet, es rumoreja, per les males llengües diuen, que clar, se li va quedar un cabell. Clar, tu penses que això, i la calor que dona, hauria d'anar suada, no?, lo següent.
O sigui que... A veure, si te'n vas a la muntanya, et poses
quan
això...
Quan t'endries, oi?
Jo crec
si no...
que el marit, que sempre va excèntric...
És l'estrambòtic, és el que anava més... Mira, anava
de discret,
amb
no?
un vestit blau cel i encara anava més discret que ella. Jo, personalment, he de dir que no hi havia gaire... No hi havia gaire ben vestides en aquesta gala,
A mi m'agrada el vestit, de la Maribel Verdú.
Sí, anava
aquest
molt guapa.
És supermono.
Sí. Sí.
I la Cayetana Guillén Cuervo també em va agradar molt. La que no em va agradar molt com anava era la Belén Rueda. També anava amb molt massa pompositat.
Sí, i a més amb un teixit que semblava com molt gruixut, de tela de sofà, molt dramàtic tot. Però, mira, una de les persones que va passar per la catifa dels Goya per primera vegada que la convidaven va ser Laura Escanes. I el seu vestit va ser un dels més ben valorats, vestida de Yolan Cris, de les artistes dissenyadores de Sabadell, i van aplaudir molt el seu vestit, que era molt maco, deien.
també s'ha criticat molt que què fan les influencers al Goya. Però sí, hem de dir que, clar, aquesta gent atrau visualitzacions. Llavors, aquí clar, hi ha el departament de màrqueting.
Clar,
no?
Hi ha aquest debat perquè diuen, home, però si tu convides a una influencer com Laura Escanes o com la italiana Chiara Ferragni, que mira, va anar vestida també de C. García, que és un català...
No, molt guapa, la Chiara. A mi m'agrada,
sí,
molt.
Sí, elegant, de vermell. Mm. I hi ha gent que diu, home, si aquestes dues cadires les podria ocupar doncs una persona que és actor, actriu, que necessita aquesta visibilitat, anar a una gala, conèixer gent...
Sí, ara que critiques, aquesta setmana també en l'Instagram de l'actor Nacho Guerreros, el coneixeu, el Coque de
sí,
La Casa
de
Vecina,
Vecina,
ha donat una veu una mica crítica davant de la glamurositat dels premis que dona normalment al cinema. Ha fet una petita crítica dient que s'ha de reflexionar, que està molt bé fer premis i fer gales, però que també s'ha de fer, perquè com parlem molt tant de discursos reivindicatius, que també hem de començar a reflexionar sobre la professió. M'ha semblat un detall important, perquè sí que és veritat que en una gala de cinema s'ha de parlar de cinema, no?
Sí, 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 sí. I parlant de cinema, una altra persona que va donar la nota va ser Melody, perquè ja vam dir la setmana passada que representaria Espanya a Eurovisió amb Essa Diva, i es va passar tota la catifa vermella
cantant
Essa Diva, i després teníem influencers convidades com Jedet, que no podien ja més amb ella. Escoltem.
Canta, ¿no? Qué bien canta Melody. Ahora va a cantar a vosotros también, le dan un micro y, o sea, le dan un micro y no para la tía, ¿eh?
Es nota, no?, la ironia de Jedet ja farta d'anar escoltant Essa Diva.
Jo crec que totes les entrevistes que es van fer a la catifa, a primera línia, sortia la Essa Diva de banda sonora.
Clar, clar, clar. Llavors hi havia periodistes preguntant a directors de cinema per la seva pel·lícula, que potser anava per una història molt tràgica de... I per darrere, Essa Diva, vinga, darrere, saps?
És anava com... a promocionar el seu disc.
No, no, i ho ha fet, sí, perquè no, s'han fet memes i tot, d'aquest moment.
Va, i d'una cantant a una altra, però aquesta amb més trajectòria internacional. Shakira, que arrenca aquesta gira mundial, aquesta gira de la venjança, ho ha fet a Brasil. I ja que dèiem la setmana passada, comentàvem que el Milan i el Sasha se'ls donava molt bé això de la música, doncs hi ha una part del show que, de la Shakira, que els nens apareixen en un vídeo, en un plasma, en el moment precisament que canten Acróstico, que és just
la cançó
sí, que canta, bueno, que Shakira va, amb els nens.
Que els hi va donar una mica de veu, no?, als nens musicalment,
sí,
parlant.
Sí, 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 sí. I després, la Cuca i jo hem estat tota aquesta setmana investigant, finalment, els nens què faran, si es queden a Miami...
Ja ho sabeu?
..o si van de gira. I la Cuca ha fet una investigació molt exhaustiva, oi que sí, Cuca?
Sí, sí, m'he anat fins i tot a Miami. doncs, com comenta la Eva, aquestes últimes setmanes es comenta molt que els nens se'n van de gira amb la Shakira. Doncs amb aquest treball, com es diu,
d'investigació
profunda...
Aquest treball de camp.
Aquest treball de camp, aquesta setmana ha sorgit algun comentari que trenca amb el que es venia especulant les últimes setmanes. Aniran amb ella durant la gira, sí, però, segons Alex Rodríguez, periodista i corresponsal de Telecinco als Estats Units, ha comentat al programa on col·labora que pot confirmar de bona mà que els nens seguiran a Miami almenys fins que finalitzi el curs escolar. De fet, l'exfutbolista ha llogat un apartament o un apartahotel, poguéssim dir, és així per temporades. Jo diria que és com un B&B, no?
Un Airbnb d'aquests que et pots quedar 6 mesos i després marxar, que no has de signar res que et lligui allà molt temps.
No, és temporal.
Per una temporada. Llavors això ens pot donar una pista de que ell vol ocupar-se'n dels seus fills de manera més propera i efectiva. Amb l'Eva comentàvem que potser no està tothom equivocat, que potser els nens acabaran el curs escolar amb el seu pare a Miami, per una millor estabilitat, i quan acabin el col·le marxaran amb la seva mare de gira. De fet, l'Àlex Rodríguez ens ha informat que aquest cap de setmana passat una companya seva del programa que fa a la ciutat de Miami va tenir una trobada fortuita amb l'exfutbolista. I ha ensenyat al seu Instagram la foto de la Stephanie amb el Piqué, com a prova de que havien estat en un esdeveniment junts. Un esdeveniment d'aquests de la Super Bowl, perquè saps que ha hagut també aquest esdeveniment tan important a la ciutat.
Sí.
Doncs, ha donat tota una sèrie de proves dient que el que diu és de bona mà i de primera font.
Sí.
¿Vale? Així que els nens podem dir que seguiran a Miami almenys fins que finalitzi el curs escolar, segon l'Àlex Rodríguez.
És que això ho dèiem amb la Cuca, perquè clar, també hi ha altres periodistes que asseguren que no, que Shakira se'ls vol emportar, com sempre ha fet, que els posa un professor, que no hi hauria cap problema, però després, com comenta la Cuca, no, hi ha altres periodistes que diuen no, els nens han d'estar escolaritzats, els nens ja no són tan petits, no? Si perds classes són més grans, necessiten el seu arrelament, la seva escola, i clar...
Però al final diguin el que diguin els periodistes, la mare és la mare i serà qui decidirà.
I si no, anirem veient, tu?
Estarem atents.
Estarem aquí atentes i ho explicarem a la tertúlia, oi que sí, Carme?
I tant, sí.
Què més? Alguna coseta? Tenia coseta així? Pim-pam?
Doncs mira, una trobada que la revista Semana anunciava en portada, però que al final tots els periodistes han desmentit, que era la trobada entre Luis Miguel i Enrique Ponce, amb Paloma Cuevas pel mig. Jo crec que hem de posar en context a la Carme sobre aquest triangle Luis Miguel, Enrique Ponce
Home,
i Paloma Cuevas, oi, Carme?
La Eva
veig
últimament
per la cara.
Ja està molt posada, eh? Jo no...
És
no...
que a mi m'encanta aquesta història. Enrique Ponce i Paloma Cuevas portaven molts anys casats,